Són les 8 del matí.
Pren nota. L'agenda del dia.
Aquestes són les propostes que us fem avui dissabte 25 de juliol, festa de l'apòstol Sant Jaume. Entre les nombroses celebracions que hi haurà a Catalunya amb motiu de la celebració de Sant Jaume, a Sant Pol de Mar a les 12 del migdia es fa el tradicional ofici solemne a l'església parroquial que porta el nom de l'apòstol. També a l'església parroquial de Sant Jaume de Barcelona, amb misses especials durant tot el dia al carrer Ferran, entre la plaça de Sant Jaume i la Rambla, a la capital catalana. A les 5 de la tarda, a l'estany Gento de la Torre de Capdellà, al Pallars Jussà, amb la soprano Aina Martín i ensemble Trensa. Interpretaran Francesco Landini i Lorenzo da Firenze, entre altres compositors. A les 5 de la tarda, a la Torre de Capdellà, al Pallars Jussà. A la Cova Negra del Montsec, al Pallars Jussà, també. Actuació de la Coral Polifònica de Tremp i Camerata Sant Cugat, sota la direcció de Xavier Baulies. Interpretarà música a capella de l'esperit i de l'ànima des del fons de la terra. A les 7 de la tarda, a Cova Negra del Montsec, al Pallars Jussà. D'altra banda, a Sitges, al Museu del Cau Ferrat, concert amb la soprano Griselda Ramon i el pianista Àlex Jordi. Interpretaran Rossinyol i el modernisme a través de diverses obres. A les 7 de la tarda, al Cau Ferrat de Sitges. I a l'Ateneu Terrassenc de Terrassa, al passeig del Vapor Gran número 39, a les 7 de la tarda també concert amb Amics de l'Òpera i Sarsuela de Terrassa, sota la direcció de Víctor Martínez. És la quarta edició dels concerts d'estiu dels Amics de l'Òpera i Sarsuela de Terrassa. A les 7 de la tarda, a l'Ateneu Terrassenc. I a les 10 de la nit, a l'església parroquial de Santa Maria de Vallmoll, a l'Alt Camp, concert d'orgue dins el 35è cicle als Orgues de Catalunya, organitzat per l'Associació Catalana de l'Orgue i el Departament de Cultura de la Generalitat. Hi actuaran l'organista Francesc Pi i Maria Franco amb la tenora. A les 10 de la nit, bona música amb orgue i tenora a l'església parroquial de Santa Maria de Vallmoll, a l'Alt Camp.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6. Catalunya Central 93.7. Garraf 96.8. Girona 103.4. Tarragona 100.6.
Tortosa 90.1. Vic 98.4.
Grups d'havaneres, orquestres, novetats discogràfiques, tot això i molt més, és el que et portem cada dissabte a les 9 del matí als Sons de la Terra de Ràdio Estel. Soc Gerard Carrión i cada dissabte us acompanyo durant 60 minuts amb tot el que vols saber, escoltar i gaudir de les nostres tradicions. Sons de la Terra, els dissabtes a les 9 del matí a Ràdio Estel.
Aquest estiu, veu Ràdio Estel. A continuació, Ràdio Estel us oferirà una reemissió de l'espai La veu dels animals i la natura.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba. Navegar sin hallar tantas manchas de aceite en los mares. Y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls i cuida'ls.
La veu dels animals i la natura. Un espai produït i dirigit per ONG ATA.
Bon vespre. Com cada divendres a aquesta hora comencem la veu dels animals i de la natura. Per iniciar el programa, la nostra companya Blanca Aranyó ens presentarà la Galeria de l'Expert, un espai de càpsules informatives amb preguntes i respostes de la mà d'especialistes. Avui a l'espai de l'entrevista ens visitarà el membre de l'associació El Perro Verde, Albert Ayala. Ho farem, com sempre, amb la companyia de la Carme Méndez, d'en Manel Casas i la Neus Aragonès. Per finalitzar el programa d'avui, gaudirem de l'espai musical d'en Manel Casas i parlarem del reciclatge de les llaunes d'alumini al Sabies Què. Així doncs, comencem amb la veu de qui us parla, Arantxa Fernández i Mario Ramírez, al control tècnic.
La veu dels animals i la natura. Un espai informatiu i d'entreteniment de l'ONG ADA a Ràdio Estel.
Galeria de l'Expert, de la veu dels animals i la natura. Avui li preguntem a l'expert Carles Gomà. Quin tipus de menjar és el més adequat per a un gos?
Aquí hem de distingir entre el més adequat i el més còmode. I hem de valorar una miqueta. Sens dubte, el menjar més adequat per a un gos seria el menjar natural, és a dir, no el pinso. Però, bueno, hem de saber com fer-ho, donar-li coses que li vagin bé, quines quantitats... Això seria el més adequat. El pinso és una cosa que, bueno, fa unes quantes dècades pinso no existia. Els gossos menjaven pues, més o menys el de la gent, rossegaven ossos... Llavors, el menjar natural o cuinat per nosaltres és el millor. Que és un rotllo, sí. El pinso pot ser molt bo, sobretot si és de bona qualitat. El que no recomanaria mai és pinso, o puntualment no passa res per donar-li, però, per exemple, amb un cadell, un pinso de mala qualitat, diguem, pinso, per entendre's, d'aquests del súper, no seria el més adequat. Sí que són molt baratets i a vegades la gent no es pot permetre una altra cosa. Llavors, recomanaria complementar-lo amb altre tipus de coses. Doncs, de tant en quant, des de donar-li una miqueta de carn o una llauna de tonyina, coses d'aquest tipus que porten proteïnes, que els hi va molt bé. Vale? Si algú vol donar menjar natural al seu gos, que s'assessori per un veterinari. Hi ha coses que no poden menjar, que els serien molt perjudicials, i vigilar molt amb els ossos de genoll de vedella, de fèmur, això no hi ha cap problema. Els van arrossegar, no els estellen, bueno, si treuen el moll de l'os, ho mengen, els van arrossegant, però vigilar molt amb ossos de pollastre, així petitets, que es poden clavar i es poden fer molt mal.
Galeria de l'Expert, amb la col·laboració de l'educador caní Carles Gomà. Més informació al telèfon 678-696-080 o al correu electrònic carles.gomà9@gmail.com.
La veu dels animals i la natura, un espai informatiu i d'entreteniment de ONG ADA a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
I ara ens aturem, ens relaxem i gaudim del primer bloc musical a càrrec del Manel Casas.
Hola, animalons, amigues i amics. Avui farem els espais del que es diu música instrumental. O sigui, sense cantants, tan sols orquestra. I per això hem escollit a qui no podia ser un altre com el Paul Mauriac, que es va passar tota la seva vida recollint la música lleugera de més èxits i donant-li sortida a la seva orquestra, que és molt comercial. El seu secret era molt senzill. El que seria abans la veu, el cant, doncs feia cantar els instruments. Com no hi ha cant, ara sí que us diré els autors. Escolteu Pontello, del Edu Lobo, i Maria de Lou, del Ernesto Lecuona. Thank you.
Ells són un mes de la família. Per això, si els tinc, els estimo, els cuido i vull saber el que necessiten.
La veu dels animals i la natura. Un espai informatiu i d'entreteniment de l'ONG ADA a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Avui a l'espai de l'entrevista parlarem del Perro Verde, una associació que es dedica a la protecció animal, reinserint gossos de protectores col·laboradores a través d'intervencions assistides amb animals en centres assistencials, educatius i penitenciaris, realitzant esdeveniments esportius i exhibicions d'habilitats canines. És a dir, es mostra el potencial de tots aquests animals per procurar l'adopció definitiva. I per parlar-ne de l'associació i dels seus projectes, tenim amb nosaltres l'Albert Alaia. Bon vespre, Albert. Ayala, que he equivocat. Abans ho he dit bé, abans d'entrar, sí, i ara m'he equivocat. Albert, com va néixer la idea de crear aquesta associació?
Bé, doncs, jo sempre he sigut un amant dels animals, sobretot dels gossos, i vaig haver un moment doncs, que vaig conviure amb problemes amb un gos, no? I això em va fer un gos de protectora adoptat, i això em va fer recapacitar i començar a aprendre, a formar-me sobre com pensen, aprenen els gossos, per què fan el que fan i quin potencial tenen realment. Això, jo i un amic, que era biòleg, jo vaig estudiar filosofia i em vaig dedicar després a estudiar temes d'ensinistrament i de teràpia assistida amb animals.
Va ser una mica de canvi, no?
Sí, doncs perquè en realitat les meves prioritats van canviar, vaig veure que en realitat pues, volia viure això, volia viure aquesta oportunitat i donar tot el que sé fer o el que he après a fer, doncs aquests animals que en un dia em van donar molts problemes, però alhora va ser els que em van incitar a començar amb aquest món, que alhora he vist pues, que és molt apassionant, que és realment gratificant. I, bueno, i entre dos companys pues, vam decidir fer una associació per veure com podíem ajudar aquests animals. I a partir d'aquí doncs, vam anar tenint idees noves respecte a les possibilitats reals que tenien aquests gossos. Avui dia, doncs, aconseguim col·laborar amb moltes protectores d'animals, entre elles la Lliga Protectora d'Animals de Sabadell, ADEA Vilassar de Dalt, fem col·laboracions puntuals amb el CAC de Barcelona o amb altres entitats, sobretot entitats defensores dels animals, i procurem doncs, acollir alguns gossos que tenen problemes de conducta, quan dic problemes em refereixo doncs, a agressivitat, a nerviosisme, a pors, i intentar rehabilitar-los a cases d'acollida dels propis voluntaris de l'associació, i amb aquesta acollida doncs intentar començar a modificar comportaments. Després vam anar veient que tenien possibilitats molt més grans aquests gossos, com per exemple participant en esdeveniments esportius, fent habilitats canines i sobretot ajudant a col·lectius de persones que estan que són vulnerables, no? Com ancians, per exemple, als centres geriàtrics, interns de centres penitenciaris, persones amb algun tipus de discapacitat física o psicològica, i també vam veure que en realitat els gossos també ens podien ajudar a donar uns valors adequats, a ajudar-nos a educar alguns nens a escoles i a centres pues, bueno, escolars, no? Doncs actualment portem més de 25 gossos donats en adopció gràcies a aquests programes. Aquests programes tots han sigut autofinançats a través dels nostres cursos de formació, a través de donacions, a través del nostre teaming, que la gent, doncs, quan ens va coneixent i va veient la feina que fem, doncs vol col·laborar, no? Així hem arribat a més de 30 voluntaris que estan disposats a venir amb nosaltres als centres penitenciaris, als centres assistencials o educatius, per donar-li una segona oportunitat als gossos i també alhora fer un servei a la comunitat o als centres o als col·lectius menys afavorits, que al final són els que sense entitats com la nostra, sense associacions d'aquestes, quedarien sense les seves necessitats més bàsiques, terapèutiques, estem parlant, i bueno, i aquí estem en el camí, intentant fer-ho cada cop més gran, tenir cada cop més gent i assolir programes novedosos, pioners a tot l'Estat.
Manel.
Hola, Albert.
Hola.
Bueno, benvingut abans de tot.
Gràcies.
Mira, quan estaves tu parlant de que és gratificant, que és apassionant, jo crec que, en realitat, tots els que ens dediquem, no tan sols en general a gat i gos, sinó en general a defensa del benestar dels animals, sempre hem tingut una iniciativa, un punt de partida, i precisament ha estat el gat i el gos. Jo dic a vegades que el gat i el gos han estat els grans defensors e introductors de l'animalisme arreu, veritat?
Sens dubte.
I deies tu que és apassionant, o sigui, és molt bonic això, i gratificant, però també potser t'has deixat una paraula, que és molt sacrificat el que estem fent.
La veritat és que és molt, molt sacrificat. Bé, en molt. Cada programa que fem estem perdent diners, estem perdent recursos, perquè encara no tenim uns patrocinadors o algú que pugui finançar aquesta feina que fem, que és molt bonica i en realitat té un component terapèutic necessari i molt eficaç avui dia, no? Avui dia tots els centres assistencials, o poder dintre d'un futur no molt llunyà, tots els centres assistencials, educatius o penitenciaris, segurament comptaran amb un animal, perquè l'animal arriba a aspectes de la persona que els terapeutes no podríem arribar. Per què? Pues perquè l'animal és carent de prejudicis, no jutja la gent amb la que està, a més pot empatitzar molt fàcilment i va directament a la part emocional de la persona. Amb la qual considero que sí, que els gossos poden donar una iniciativa o una ajuda.
A veure, per aclarir una mica de cara als nostres oïdors, a veure, quina diferència hi ha entre... És per aclarir, només. Entre el comportamentalista, l'ensinistrador i la tasca que feu vosaltres?
Bé, nosaltres sí que tenim un equip composat també de diversos ensinistradors o educadors canins, perquè depèn, avui dia pues, se li fiquen molts noms a coses que venen sent el mateix.
Sí.
Suposo que pues, no sé exactament per què, cada un sabrà, però al final sí, som ensinistradors o educadors i, a part, el nostre equip són llicenciats en diferents matèries, com per exemple tenim 4 psicòlegs, una d'elles forense, amb diversos màsters, quasi tots d'ells, 2 educadors socials, un terapeuta ocupacional, una infermera, un biòleg... Doncs tots ells, a més, estan compaginant la seva formació i la seva... Bueno, el seu interès, la seva iniciativa, amb el món dels gossos, amb el que es fa una feina per dues bandes, tant pel món de l'ensinistrament i del comportament del gos com del món de la teràpia, de l'assistència a les persones, doncs molt, molt efectiu i molt bo, molt, bueno, molt
bonic. Jo quan et preguntava entre la diferència, en realitat és en sentit positiu, o sigui que quantes més especialitats o coses i anar refilant, molt millor, vol dir que ja estem en un estat bastant avançat respecte als animals que nosaltres... o sigui, tenim que dedicar tota l'atenció als animals, veritat?
Bona nit, Albert.
Bona nit.
Mira, jo crec que perquè els oïdors ho entenguessin millor, perquè nosaltres sabem més o menys de què va, però explica'ns quin és el procés, com es realitza la teràpia assistida, quines diferències hi ha d'anar a un centre, per exemple, de tercera edat o a un centre penitenciari, i una miqueta la traçabilitat, o sigui, com desenvolupeu això, quin enfoc, i què és el que concretament es fa, i quan, per exemple, la duració, com
bé,
ho feu?
Bé, el procés ve a ser un gos que és abandonat o es troba al carrer, és acollit per una protectora d'animals. Nosaltres col·laborem amb diverses protectores d'animals, intentem rescatar aquest gos que podia tenir certs problemes de conducta a l'entrar o perquè ha estat molts anys allà. Nosaltres intentem veure i conèixer aquest gos primer i veure el potencial que té, perquè cada gos pues, té un potencial diferent, com cada persona, suposo. Sí. Nosaltres veiem el potencial que té i aleshores veiem l'eficàcia que tindria incloure'l amb ell a algun dels nostres programes. Nosaltres tenim 3 projectes principals, que són el Potes Terapèutiques, on treballem amb centres on hi ha persones amb certes discapacitats.
Què fan? Centres... Perdona. Què fan allà?
Nosaltres fem activitats amb aquestes persones, o als centres geriàtrics, que també està dins del Potes Terapèutiques, i el que fem és, per exemple, fer tallers d'estimulació cognitiva o estimulació física amb aquestes persones. Posem un exemple molt senzill. Si una persona que té que fer fisioteràpia i té que fer un moviment flexor del braç dret i ve un fisioterapeuta i el que li fa és moure'l, doncs 5 sessions de 20 flexions del braç, aquesta persona segurament no li agrada, és algú avorrit, dolorós, no? Amb el que la teràpia en si perd una motivació principal que té que tenir la teràpia per donar un suport a la persona.
No té incentiu. Sí.
No té incentiu. Aleshores, nosaltres el que fem que és doncs, donar-li una pilota a aquesta persona perquè li tiri el gos 100 cops o 200 cops i aleshores la persona ni nota el dolor que té al braç i, a més, està fent aquella teràpia motivat i al final tots sabem que quan estem en una teràpia qualsevol persona, i estem motivats per tirar-ho endavant, per fer coses, la teràpia és molt més efectiva, no? Doncs aquest és un dels projectes que fem, però les activitats amb els gossos no es queden en tirar-li la pilota. Tenim gossos que saben sumar i restar, saben fer el pis, saben empuixar cadira de rodes, saben desvestir un usuari, o fem moltes tasques que totes, a més, han sigut entrenades en positiu. Totes han sigut entrenades a base de reforçament positiu, és a dir, a base de premis, amb la cooperació del gos i no amb l'obligació, perquè el nostre sistema de treball mai inclou l'obligació cap als animals per aconseguir realitzar cap dels objectius que tenim, no? I això és fonamental perquè nosaltres som una entitat defensora dels animals i tot això ho fem per poder donar aquesta sortida als animals. Altre projecte que tenim és el d'Educans. El d'Educans es centra en escoles, en centres formatius, i també tenim Històries d'un gos contat, que és un programa, Històries d'un gos adoptat, que és un programa dins de l'Educans, que el que pretén és estimular els nens per la lectura amb un dels gossos adoptats. És a dir, nosaltres tenim gossos adoptats i fem tallers amb centres socials, amb nens, normalment amb famílies amb pocs recursos, i el que fem és que fem activitats amb un gos present que incentivin els nens a poder llegir sobre la història d'aquest gos i tenir-lo present per estar més motivats, no? És un projecte que iniciem en el 2015 molt, molt interessant. Tenim moltes esperances ficades en ell perquè creiem que l'educació té que venir des dels nens i ja, quan no són tan nens, quan els eduquem en aquestes coses, en aquests valors, tenim un projecte que es diu Obrim Portes per la Inclusió Social, que treballa a centres de menors i també a presons, amb el que intentem reconduir les conductes dels interns, treballar aspectes com la ira, la frustració, l'agressivitat o la impulsivitat, l'autoestima, la seguretat en un mateix, diferents aspectes. I com ho fem, això? Aquest és un projecte molt interessant, pioner a tot l'Estat, treballant en diverses presons, Quatre Camins i Brians 2, i en diverses protectores, com la de Sabadell o la de Vilassar. I llavors el que fem és acollir un dels gossos de les protectores a casa d'un dels 10 voluntaris, que participa en cada programa. Portem dos alhora, Brians i Quatre Camins, amb 10 voluntaris cada programa. Tots ells formats i formats internament, també per nosaltres. Bé, aquests gossos, 5 per programa, els acullen a casa d'aquests voluntaris. I els portem cada setmana al centre penitenciari, els dijous concretament, i ho fem això durant 10 sessions, durant 2 mesos i mig. Després estem un mes fent una avaluació sobre els objectius que estàvem buscant.
Perdona'm, i els gossos romanen a la presó o només els porteu i els torneu a emportar?
Ens els tornem a emportar, no els deixem a presó. Viuen a casa dels voluntaris, viuen a casa de la gent que forma part, que a més ha sigut formada per nosaltres internament mesos abans, també mentre s'està fent la selecció de tots els gossos aquests que participen, i a més lo interessant és que per cada mòdul que treballem a presó treballem diferents objectius. Per exemple, hem treballat en mòdul de delictes violents, no? El mòdul de delictes violents, l'objectiu principal ve a ser la capacitat de resistència a la frustració, no? o reduir l'agressivitat o la impulsivitat. Com ho fem això amb un gos? Bé, és molt fàcil. Nosaltres fem una activitat amb el gos que sabem que els interns no podran assolir-la pels pocs coneixements que tenen en augment. Amb el que nosaltres veiem, la resistència a la frustració que tenen realitzant aquesta activitat, perquè sabem que és una activitat que no resulta. Amb el que primer ho intentaran dos cops i es frustraran i deixaran de treballar.
Per exemple,
una activitat que sigui manar un gos que vagi a un conus. Vale? Li ensenyem un gos que vagi a un conu i es senti darrere del conu. Bé, és una activitat bastant, una cosa fàcil, senzill, per la gent que ens hi dediquem o que treballem amb gossos, però no és tan senzill per una persona que no té els coneixements o que està començant aquest món. Amb el que nosaltres veiem que al principi es frustren molt, però a mesura que va passant el programa i van assolint ells les eines per poder fer això, veiem com van resolent això, no? Aleshores, per exemple, allà treballem l'autoestima. També, a part de veure com la resistència a la frustració ha millorat.
I la satisfacció?
La satisfacció, perquè ajudar un altre ser viu sempre és una satisfacció personal que ajuda a que una persona es vici, per dir-ho així, aquesta sensació i vulgui repetir-ho. Fins al punt en què alguns interns dels centres penitenciaris, quan han sortit de permís, han utilitzat un dels seus permisos per venir a una protectora d'animals a treure gossos. No?
I
aquí es veu...
Exacte,
això es veu perquè... Per què? Pues perquè al final, quan una persona compleix una condemna, nosaltres sempre diem que una persona pot canviar sempre que vulgui fer aquest canvi. Per tant, una persona que viu tants anys, a saber, pocs o molts anys, a una presó sense una estimulació que és necessària per qualsevol ser que vol ser feliç, sense una socialització, sense treballar valors ni l'empatia cap a altres persones, valors emocionals, doncs és molt difícil que el dia que surti es reintegri la societat. Perquè el factor emocional amb la persona és primordial, és fonamental, doncs partir una convivència feliç.
Escolta'm,
i bona.
És que això és tan interessant que potser també el que seria interessant és quina resposta té el centre aquest penitenciari, en fi, amb com si diguéssim, amb lectivitzar una mica aquestes accions. perquè és que les veig molt positives.
Exacte. En realitat, encara no hem publicat els estudis que estem realitzant des del 2013, que vam iniciar aquests programes, perquè cada cop estem fent diferents mòduls, però ara sí que tenim la col·laboració de la Universitat Complutense de Madrid, de la Universitat Abat Oliva, i ara comencem una col·laboració amb la UAB, amb el Màster d'Intervencions Socials, Psicosocials, i amb el que nosaltres ens ajudarà, sobretot, a validar totes aquestes dades que estem recopilant des de fa temps per demostrar que el gos pot treballar aspectes de la persona que cap persona, cap terapeuta pot fer-ho. Amb el que nosaltres amb el gos aconseguim que una persona empatitzi, que una persona aconsegueixi els objectius amb motivació i que, a més, vegi un sentit de la seva vida en ajudar els demés o els animals o per lo menos, formar part d'alguna iniciativa d'aquest tipus. No?
Escolta, Albert, ai, perdona, Carme, quants gossos teniu? I després una pregunta. Aquests gossos, vosaltres dieu que els doneu amb adopció. És a dir, que el treball que heu fet amb aquests gossos, després aquests gossos poden ser adoptats i n'haureu d'anar a buscar uns altres.
Exactament.
És un continu d'anar reciclant.
Exactament. Nosaltres, la veritat, ara mateix tenim 10 gossos perquè estem portant dos programes alhora. Cal dir també que cada programa a nosaltres ens costa més o menys uns 3.700 euros, cada programa de 3 mesos, algo que és financiat a través dels nostres cursos, de les donacions o de l'ajuda ara amb diferents entitats que esperem que el 2015 ens facin efectives i es puguin parlar d'això. I pues, ara mateix tenim uns 10 gossos. El que passa és que d'aquests 10 gossos ja n'hi ha 4 que estan pràcticament adoptats, que hi ha gent que s'ha interessat per ells.
Quines persones són les que s'interessen?
Doncs les persones que ens coneixen a través de Facebook, a través de les fires, perquè nosaltres, a part de l'Animalada, que vam participar aquest any, hem participat a les festes de la Mercè, a les festes de Sants, de Gràcia, amb moltíssimes fires animalistes. Cada any en participem en 15 o 20 fires.
I les persones que s'interessen per aquests gossos és per alguna cosa en particular? Bueno, és a dir, si fixen en ells, perquè de fet són gossos ja que podríem dir de treball entre cometes, que estan ensinistrats i que ja estan especialitzats per fer una tasca. Llavors, aquestes persones es malogra una miqueta això que han après els animals per al fet de ser adoptats i deixar de fer aquesta, de realitzar aquesta tasca?
La veritat és que nosaltres ens anem als animals perquè puguin conviure a la ciutat adequadament. No entrenem amb ells per orientar-los a un treball específic, sinó més a que siguin adoptables, no? A que tinguin una convivència bona amb persones, amb altres gossos, que tinguin una actitud positiva en ciutat, rodejat d'altra gent. Pensem que dins de la protectora d'animals molts gossos no han vist el carrer, no han vist dos cotxes seguits mai, no han vist 5 persones juntes mai.
Però en el cas vostre, els gossos que vosaltres utilitzeu ja no romanen a la protectora.
No.
Estan ja a casa de voluntaris.
A casa dels voluntaris. Exactament.
I van de la casa del voluntari al centre penitenciari. Aquesta tasca que pot ser les tres projectes.
És a dir, que feu dues feines. A part d'ajudar els gossos, esteu ajudant a persones.
Efectivament, aquest és
un doble vessant
social. Per això és tan interessant i gratificant, i sempre n'hi ha més per aprendre, perquè al final aquí anem a l'origen del nom, no?, de l'associació, al Perro Verde. Al final, el Perro Verde...
Què significa?
El que simbolitza...
Què
vol dir? I dos també segurament s'ho estan preguntant.
És el Perro tot junt o...?
Sí, el Perro Verde tot junt, sí, efectivament.
El perro...
Amà.
Ens ho tindràs que explicar més.
Sí. És amà.
Hi ha un programa de ràdio que es deia El Perro...
El escarabajo de la tele.
Un programa que es feia al canal Andalusia, que ara no recordo.
Sí.
Ja sortirà, sí. Segur.
Doncs el nom, que és el Perro Verde, a mà inicial, ve perquè, bueno, de la frase feta eres más raro que un perro verde, no? El nostre perro verde és aquell gos que ajuda persones i que necessita una llar, que viu en protectores, no? És un gos diferent, un gos estrany, un perro verde, no? Que ha viscut a protectora sense una família o perdut, i al final ha estat ajudant altres persones, probablement persones com les que el van abandonar o com els que el van maltractar en el seu moment. Per tant, aquest gos és el nostre Perro Verde. I per què és Alp? Doncs perquè nosaltres és Adopta el Perro Verde. Nosaltres volem juntar el nom del Perro Verde amb Adopta el Perro Verde. Al final aquest és l'interès i l'objectiu del nom de l'associació.
Bueno, ja s'ha aclarit, això.
Enigma resolt.
Jo ja no preguntaré res més, perquè si no els meus companys ja m'estan mirant malament.
I ara...
Escolta. No, jo em quedo amb una cosa, que tu has parlat, s'ha sortit la paraula empatia. Quan estem parlant de centres penitenciaris, de persones que estan a la presó, precisament per haver comès alguna violència, i jo crec que aquí és on hi ha hagut una manca d'empatia, és allò de dir que una persona es té que posar en el lloc de l'altra. Jo crec que si el gos serveix precisament perquè aquesta persona es posi en lloc de l'animal, és més fàcil arribar que també es posi en el lloc d'aquella persona a la que ell ha tingut una tendència a fer-li mal. I això és molt interessant. És com reconduir molt...
Una teràpia genial.
Exactament. És una...
O sigui que és un projecte molt interessant en aquest aspecte, perquè l'empatia, jo crec que... Mira, els animalistes i totes les entitats, què ens mobilitza? Jo crec que a vegades està inclús un excés d'empatia, no? De posar-se en el lloc de l'altre, no? I ens afecta molt. Llavors, jo crec que aquí és una tasca molt interessant a fer amb aquests centres penitenciaris, no?
Clar, nosaltres hem de tenir en compte que quan una persona comet un delicte, sigui el que sigui, al final ho fa per unes carències que té, poden ser pues, emocionals, econòmiques, familiars, per moltes, no? Al final, quan aquesta persona comet aquest delicte...
Cuidado, entra... això de les carències, que a vegades poden ser excessos.
També. Seria carència de control d'impulsos o... Sí que és veritat que... I al final nosaltres, bueno, quan una societat el que fa és empresonar aquesta persona, jo penso que una societat sana és aquella que li dona les eines perquè pugui reconduir aquesta conducta, explicar-se el perquè d'aquesta conducta i fer alguna cosa positiva amb ella. Jo penso que el valor d'una societat té que estar en això, en intentar donar aquesta oportunitat a aquelles persones que volen tenir aquesta oportunitat i que volen aprofitar aquesta oportunitat i tenim que donar les eines necessàries i que estan a les nostres mans per poder-ho fer. Nosaltres, humilment, tenim aquesta eina terapèutica, que és el fet dels voluntaris amb gossos de protectores poder participar a les presons i treballar aquests aspectes, com l'empatia, la frustració... O la impulsivitat o l'agressivitat. També, a més, ara estem en un programa al SAC, que és el Sexual Aggression Control, el delicte sexual. És un mòdul molt complicat.
Sí, és complex, aquest.
Exactament. A part, té moltes consideracions ètiques que tothom podem pensar per un banda o un altre. I amb això estem col·laborant amb la Universitat Complutense de Madrid per veure com poder... avaluar el control d'impulsos d'aquestes persones a l'hora de sortir dels programes específics de tractament dins dels centres penitenciaris, no? I comprovar que aquest sistema de tractament doncs, ha sigut efectiu. Pensem que és algo molt interessant que no s'ha fet mai en tot el món i tenim moltes esperances, molts recursos també ficats en aquests programes, no? És complicat, sí que és veritat que perdem molts calés a cada programa, però la satisfacció de donar per sort, de moment, a tots els gossos que han participat en els 4 programes que hem realitzat fins al moment des del 2013, o sigui, tots han sigut adoptats, i no és només això, sinó que cap ha sigut tornat. Que és una de les coses que ens alegrem molt de dir i esperem seguir dient, i és això, que intentem donar el màxim de gossos amb els pocs recursos que tenim en adopció, però cap d'ells ha sigut...
Sí, que són dues rehabilitacions amb un.
Molt bona.
Sí, rehabilitar el gos i sí, en dos
per un. El gos i ajudar la societat.
Moltes entitats diuen, no, com pot ser que utilitzeu els gossos per treballar aquestes coses amb els interns, no? Nosaltres diem, no, ni molt menys. Nosaltres utilitzem els interns per treballar aquestes coses amb els gossos. Perquè al final el que estem fent és donar una sortida, una ajuda a tant els interns com els gossos. I estem fent aquests programes gràcies a les col·laboracions de diferents entitats, com l'associació també Tinana, de Vallirana, que té un club. També fem formacions per moltes escoles, com l'Associació Catalana de Zooteràpia, també Bocalan, per exemple, l'Escola de Formació Professional Canina. I a part col·laborem amb l'APDA, Associació de Policies en Defensa dels Animals, per intentar formar els agents de policia perquè li donin el tracte ètic i responsable i adient a tots els gossos, que cada cop més és una realitat social.
I els gossos de seguretat, que són utilitzats al metro, en les companyies de...
Bé, nosaltres no ens dediquem a aquest món.
No hi ha, però...
El conec, jo...
Quina valoració faries?
Bé, jo és depèn del guia i de la forma de treballar que es tenen. Si és una forma de treballar respectuosa i que l'animal, es treballa amb l'animal a través del joc, a través de la cooperació, i és divertit pel gos, és motivant pel gos, penso que tot exercici amb el gos és positiu. Ara, qualsevol exercici o feina que es faci tenint en compte l'obligació cap als animals o l'obligació cap al gos, mai, ni jo personalment, i estic segur que cap company de l'associació, estaria mai d'acord.
Doncs Albert, només ens queda, crec, felicitar-te per la gran tasca que feu, i ens has dit que els programes que feu, que sempre perdeu la part econòmica, però el que a mi m'estranya és que amb l'èxit i no sé, vull dir que és una cosa genial per una banda i per l'altra, com no teniu sponsors, vull dir...
I l'administració?
El que tens que dir és una pàgina web per contacte. Digue-ho, que no ho havies dit.
De moment tenim la pàgina de Facebook, també tenim una pàgina web que es diu elperroverde.es, no? Que l'estem actualitzant un altre cop per donar cabuda a tots els programes que tenim, que es vegi bé el que fem, i també fem cursos de formació, per exemple, el 7 i 8 de març i 21 i 22 de març fem un curs de formació d'educació canina per a aquella gent que vulgui aprendre a educar el seu gos i, a més, col·laborar amb els nostres programes, i ho fem aquí a Horta, a Barcelona. Podem arribar amb metro, gràcies a la nova normativa, podem venir amb el gos amb metro, i d'aquesta manera és com intentem financiar això. Sí que és veritat que tenim certes entitats com Menudo Animal amb la que comencem a col·laborar, però encara ens queda molt camí per fer i, sobretot, que gent s'interessi i que vegi el potencial que tenen aquests gossos i entitats com la nostra o com altres entitats que veiem que amb aquests gossos de gossera podem aconseguir molts objectius, tant per gent com pels gossos. Gràcies també per l'oportunitat.
A tu,
gràcies,
Albert.
Gràcies.
Esteu escoltant una reemissió de l'espai La veu dels animals i la natura. Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600.
Tot seguit us deixem amb el segon bloc musical d'en Manel Casas.
Estàvem amb l'orquestra del Paul Mauriat. És un francès molt proper a nosaltres perquè nasqué a Perpinyà l'any 1925 i morí el 2006, als 81 anys, també a Perpinyà. La seva producció és enorme. Doncs va estar 44 anys editant disc rere disc. Escolteu ara Jo soy aquel, del Manuel Alejandro. Recordeu qui el canta aquí? I la famosíssima Granada, de l'Agustín Lara. Menys mal que no escoltarem la lletra. Fins a la propera, si Déu vol.
Si tens un gos o un gat, recorda que censar-lo, identificar-lo amb el xip i la xapa és la teva obligació i que en cas de pèrdua, la identificació pot significar la seva salvació.
Galeria de l'expert de la veu dels animals i la natura. Avui li preguntem a l'expert Jaume Grau, ecologista. Què és el que podem fer i el que no podem fer en un parc natural?
Els parcs naturals es creen per fer compatible la conservació de les espècies i els ecosistemes amb la vida de la població local i la visita dels turistes. La normativa de cada parc estableix què està permès i què està prohibit. Però com a norma general, no podem arrencar plantes, capturar ni fer mal a cap animal, alterar els elements geològics, fer foc, fer sorolls forts, ni deixar-hi residus de cap mena. El que s'hi podem fer és excursionisme, trekking, alpinisme, bici, pels camins senyalitzats, activitats com fotografia, observació d'ocells, flors o altres elements naturals, i practicar altres esports o activitats a l'aire lliure, depenent del parc. Només es permet pernoctar als indrets habilitats, com ara refugis o àrees d'acampada. Si tots i totes complim la normativa, tothom gaudirà de la visita i els altres éssers vius, per als quals el parc és la seva llar, no notaran la nostra presència. Al web parcsnaturals.gencat.cat hi ha tota la informació.
Galeria de l'Expert, amb la col·laboració d'Ecologistes en Acció de Catalunya. Més informació a coordinació@ecologistesenacció.cat o a www.ecologistesenacció.cat.
Si estàs segur que sempre el cuidaràs i l'estimaràs com un membre més de la família, adopta el que ha estat abandonat.
Sabies que per cada llauna d'alumini que reciclem estalviem el 95% de recursos energètics i contaminants que generen quan l'alumini es fabrica a partir de la seva extracció directa de la natura? Es tracta d'un dels metalls més abundants de la Terra i també dels més utilitzats després del ferro i l'acer. Llaunes, envasos, paper, cotxes, vaixells, avions, edificis i infinitat d'altres productes industrials són fabricats amb alumini i es calcula un consum actual mundial de més de 25.000 milions de tones a l'any des de que l'any 1963 es van començar a fabricar les primeres llaunes de begudes. Els envasos sòlids d'alumini que es llencen a la natura poden trigar fins a 500 anys en desintegrar-se, raó important perquè tinguem cura d'evitar o minimitzar el seu consum i no oblidar-nos mai de llançar aquests envasos als contenidors de reciclatge. Un cop recuperat, seleccionat i premsat, l'alumini es fon i la seva reutilització torna a ser útil i infinita per a qualsevol altra nova fabricació.
Millorem el nostre planeta. Redueix el consum de tots aquells productes que són contaminants, perjudicials i no són biodegradables. Reutilitza tot el que pugui ser recuperable i aprofitable per tu o per la teva comunitat. Recicla i porta als contenidors i als punts verds disponibles de la teva localitat tots els articles que puguin ser tòxics, contaminants, transformables o recuperables. Col·labora i participa amb les normes del reciclatge.
Yo quisiera no ver tantas nubes. Amb el Sabies Què finalitzem el programa d'avui. Ens retrobarem el proper divendres a les 8 del vespre a la veu dels animals i de la natura a la sintonia de Ràdio Estel. Bon cap de setmana.
Y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Heu escoltat una reemissió de l'espai La veu dels animals i la natura.
Ràdio Estel.
I'll buy you a star, not just a star, but the best one in the sky. You'll have a cloud. A cloud as light as an angel's sigh. A fine silver chain just made from the rain of a summer afternoon. I'll buy you a star, my darling, but I won't rest until I buy you the moon. The best one in the sky. You'll have a cloud to dream on, a cloud as light as an angel's sigh, and a fine silver chain just made from the rain of a summer.
My heart in the San Francisco, high on a hill. It calls to me to be where little cable cars climb halfway to the stars. The morning fog may chill the air. San Francisco, above the blue and windy sea, when I come home to you, San Francisco, your gold.
El Pacte per la Infància a Catalunya.
L'atenció a la infància, salut.
Afavorir i potenciar les condicions que permetin l'adquisició d'hàbits alimentaris saludables i la recomanació de fer exercici físic.
El Pacte per a la Infància de Catalunya, que compta amb un ampli suport de la societat civil catalana, ha estat promogut pel Govern de la Generalitat com a compromís i acció envers la infància a Catalunya.